Avui esmorzem amb...
El doctor Andreu Gavarrós Canals, que des de fa 10 anys és cap del servei de neurocirurgia de l'Hospital Universitari de Bellvitge i és qui ha ideat i creat el projecte solidari La Simfonia dels Herois, que s'ha materialitzat en un disc, un documental i un concert de presentació que es farà demà a les 8 del vespre al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia i benvingut, Andreu.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb Pere i el Llop. Per què aquesta música?
Mira, jo crec que és la primera peça clàssica que vaig conèixer de molt petit, de la mà dels meus pares, no? Un disc que teníem a casa. I és un conte musicat. Recordo que la narració era de Josep Maria Espinàs. Mm. I la veritat és que era entranyable, la narració i el disc en si. I et diré més, aquest disc té alguna cosa en comú amb la Simfonia dels Herois, que és aquest projecte que estem fent amb pacients que són músics, que han estat operats de tumors cerebrals, però en aquest projecte hem gravat un disc amb ells i cada un d'ells toca un instrument i té una cançó pròpia per ells, no? En el Pere i el Llop passa una mica el mateix. En el conte, no? Cada personatge el representa un instrument de l'orquestra. Uh-huh. I després, a la Simfonia dels Herois, la última cançó, que es diu La Simfonia dels Herois i dona nom al projecte, hi participen tots els pacients. I en Pere i el Llop, a l'última escena del conte, surten tots els personatges perquè atrapen el llop. No sé si us xafo el conte, per si no el sabíeu, però atrapen el llop. I llavors, clar, surten tots els personatges a l'última escena i surten cadascuna de les músiques i les melodies i els instruments de cada un d'ells es barregen, no? I és una similitud bonica, sí.
Parlarem, d'aquesta Simfonia dels Herois, però abans, per saber d'on vens, diem que tu, Andreu, has format part de diferents grups musicals i des de fa 19 anys ets membre del grup d'origen. D'on et ve el tema de la música? És a dir, quan comences a entrar...
La música, mira, de molt petit, els meus pares em van apuntar en una coral. Jo tenia 7 anys. Per mi era la cosa més avorrida del món, perquè jo el que volia era anar a jugar a futbol amb els amics i em van apuntar en una coral. I jo crec que, bueno, això va ser els inicis. Segur que a nivell musical em va portar alguna cosa, no? Poder cantar, poder afinar, poder tocar amb altra gent, no? Cantar amb altra gent en aquell moment, no? Al final els vaig convèncer perquè em traguessin de la coral, però alguna cosa havia de fer, perquè si no els dissabtes a la tarda me'ls passava por ahí, i em van dir, has de fer música, has de fer alguna cosa. I em van apuntar música a una escola de música a Caldes de Montbui, que s'acabava d'inaugurar feia un any o feia poc temps, vaig ser dels primers alumnes, i allà doncs, vaig començar la meva, entre cometes, vull dir, carrera musical. No? Uh-huh. Vull dir, vaig estudiar solfeig, vaig estudiar piano, i... Va arribar un moment que després vaig anar al Liceu per fer l'harmonia, perquè ja no hi havia professor d'harmonia, però ja era adolescent, devia tenir 17 anys, o una cosa així. Sí, sí.
I llavors, als 12 anys, bàsicament va ser quan vas començar a tocar en grups de rock.
Round.
blows my mind.
Ostres, Andreu, realment, proposant-nos aquesta cançó ens has fet descobrir, jo penso que molta gent, una cançó de, no diré inèdita perquè no ho és, però molt poc coneguda, per no dir desconeguda, dels Beatles.
Sí, bueno, a veure, és un grup de rock, evidentment, els Beatles tothom els coneix, però tenen realment cançons que se surten de la normalitat, no? Aquesta és una d'elles, que podria passar per una peça clàssica amb una mica de base d'instruments moderns a darrere, no? És una peça que interpreten tres components dels Beatles, van a estudi, van doblar, bueno, van triplicar les veus. Són tres veus sobreposades, en total 9 veus. Alguns d'ells canten a falset i no sé ben bé si canta una noia o un noi, no? I aconsegueixen aquest efecte coral amb uns acords, unes combinacions que són molt clàssiques, i per això l'he triat, perquè això és un programa de música clàssica,
sí.
No? I tenim grups moderns que també han tirat del clàssic, no?
La cançó es titula Because.
Because.
I no sé si l'havies arribat a fer tu amb algun dels teus grups o amb el teu grup.
No, jo amb el primer grup que vaig tocar a l'adolescència, va ser el primer, jo vaig descobrir la música rock a partir d'aquí, un grup que es deia Synchronaster, i érem un conjunt de companys de Caldes, i feien versions de Beatles, però vam fer versions de cançons molt, molt més rockeres que això, no? Fer això en directe, doncs has de fer-ho molt bé, has d'afinar
sí, sí.
molt.
Sí.
És molt difícil, has de ser realment un pro de cantar. No era el nostre cas. No era
si t'agradava tant la música, Andreu, com és que no vas tirar per aquest camí? No vas voler ser músic professional?
Bueno, em va passar pel cap, eh? Em va passar pel cap. A mi sempre em costa molt decidir les coses. I acabada la selectivitat, doncs que dius, bueno, has de triar una carrera, no? Bueno, la medicina sempre l'havia tingut al cap. Tota la meva vida que... sempre deia que volia ser metge, vull dir que això no ho puc negar, però és veritat que els meus últims anys d'adolescència vaig estar molt, molt lligat a la música, molt enganxat a la música, i al teatre també, m'agradava molt el teatre, i pensava fer una carrera més artística, no? Institut de teatre i música, composició, instruments, i ho vaig plantejar, als meus pares els hi vaig plantejar. I jo crec que quasi bé aquell dia, si no els hi va agafar un infart aquell dia, ja... I, no sé, m'ho van treure del cap. Jo vaig veure que si tirava per aquesta via podia acabar tenint una disputa familiar important, i vaig tirar pel camí fàcil, que era fer la carrera de medicina.
Però bé, carrera de medicina que t'ha portat a ser neurocirurgià. Des de fora, des de la ignorància del desconeixement, sembla un dels vessants complexes del món mèdic.
Sí, ho és. Ho és. A veure, el triar una especialitat o una altra, nosaltres sempre tens unes apetències, no? Unes preferències. El nostre sistema de selecció d'especialitat és una oposició, és el sistema MIR, i tu pots triar en funció de la nota que treus al sistema MIR, no? Llavors, jo, la veritat és que m'agradaven moltes especialitats. Si m'hagués tocat una altra, jo crec que hauria sigut feliç, també, vull dir. Però amb la neurocirurgia, a nivell professional, realment m'ha omplert. És una especialitat completíssima, que encara tenim molt per aprendre, molt per investigar. No se t'acaba mai les coses que tu pots aprendre amb l'especialitat, i això pues, fa que bueno, el nostre dia a dia laboral, assistencial, el fa molt, molt més atractiu, i no tenim moments per avorrir-nos, no?, dintre de l'especialitat. I és veritat que té una sèrie de camps, una sèrie de parcel·les que també t'enganxen molt. I jo no canviaria res del que he fet a la meva vida. Ja estic content amb poder haver fet aquesta especialitat, i des de que tinc el càrrec a Bellvitge, el que he intentat és fer-la créixer dintre del servei, intentar que el servei arribi als estàndards de més alta qualitat, i ho hem, estem aconseguint, ho hem aconseguit a nivell estatal, a nivell espanyol, i posar-nos al mapa internacional de grans serveis de neurocirurgia.
Has dit que podies haver escollit qualsevol altra especialitat, però vas anar a escollir la neurocirurgia. Què et va portar a triar-la?
A veure, si haig d'explicar la història de veritat, no sé si tenim
breument temps.
Jo, aquestes coses que diuen que no hi ha mal que per bé no vingui, no? Jo em vaig fer mal jugant a futbol en un parcial d'exàmens a cinquè de medicina, i vaig haver d'estar en repòs. Vaig haver d'estar en repòs perquè realment vaig fer una ruptura fibrilar important, em volien fins i tot operar a l'Hospital de Granollers, i bueno, doncs farem repòs, i em van agafar de ple amb exàmens, teníem un parcial bastant dur, perquè teníem assignatures molt, molt extenses, i no vaig poder estudiar. I llavors, per setembre, em va quedar la neurologia i la neurocirurgia, que era una assignatura que anava tota junta, i recordo que vaig tenir tot l'estiu per estudiar-ho, allò, i em va encantar. No sé, ja havíem fet les classes, la neurologia ja m'agradava molt, però amb l'especialitat en si em va donar la sensació que almenys sobre el paper m'encantava. Jo no havia fet mai una rotació al servei de neurocirurgia en aquella època, que a vegades ens enganxem a les especialitats doncs, pel temps de rotació, perquè jo no ho vaig fer mai. I quan va arribar el moment de l'examen, em va examinar el que llavors era el cap de servei de neurocirurgia, en Fabián Isamat, que era una persona que en aquella època era molt influent, no només era un cap d'un servei mèdic, era una persona que tenia molts contactes a la classe alta de Barcelona, d'Espanya. Llavors, una persona que et podia ajudar a la teva vida o te la podia arruïnar. Era una persona que tenia un caràcter molt, molt dur i imposava bastant, la veritat. I bé, vaig tenir un examen oral amb ell, cara a cara, i bueno, va començar a fer preguntes i més preguntes. No sé, un examen que normalment durava 10 o 15 minuts, doncs va durar mitja hora. I clar, totes les preguntes jo les contestava i resulta que les vaig contestar bé. I ell es va aixecar de cop, que estava a moure la taula i em va espantar. Dic, ara aquest home em dirà, fora d'aquí, que vostè és un inútil. I em va dir el contrari, em va dir, vostè ha de venir a fer l'especialitat de neurocirurgia aquí, en aquest servei. I suposo que això em va quedar gravat en algun lloc del meu cervell i va influir en la meva decisió.
Andreu, ens has proposat aquest tema d'en Ramon Mirabet, que té d'especial per tu.
Mira, moltes coses. En Ramon Mirabet és fill d'un dels pacients que ha participat a la gravació del disc de la Simfonia dels Herois. El propi Ramon Mirabet també ha participat. El seu pare era músic professional, era trombonista, tocava amb una orquestra, i el fill ha fet carrera com a cantant. I els dos han participat del disc, cadascú amb el seu instrument, el pare fent un solo de trombó, i el Ramon va posar veus, moltes veus, precioses, i amb una cançó que es diu Temps. La cançó també es diu Temps perquè en Ramon, en un moment, en un dia que van venir a la consulta, acabava de gravar el seu segon disc, va portar el disc dedicat, una dedicatòria que posava Andreu, la música ens uneix, gràcies per donar-me més temps per estar amb el meu pare. I aquesta frase, la paraula temps, és el que dona nom a la cançó i la lletra doncs, està inspirada amb aquesta frase dedicada per al Ramon. Li tinc molt apreci, fa una música que m'encanta. Jo tinc l'Spotify connectat al cotxe i cada vegada que anem de viatge, tota la família escoltem Ramon Mirabet, la meva dona, les meves filles són petites, tenen 8 anys i 5 anys, però em diuen les cançons pel nom. Ara vindrà la tal, posa'm aquesta, no? Posa'm el Barcelona Sona, posa'm... O sigui, s'ho saben tot i els agrada. És una música formidable i ell és un cantant increïble, possiblement de les millors veus que hi hagi a Espanya ara. Uh-huh. I això no ho he dit jo, això m'ho ha dit gent que són professionals del cant.
Parlem del projecte La Simfonia dels Herois. Quan va començar la idea? Quan hi vas començar a pensar?
Mira, això duria a córrer l'any 2017. Ja havíem anat reunint pacients operats de tumors cerebrals que tenien la passió de la música que els acompanyava. I clar, quan ja tens un número de pacients que es va repetint, dic, ostres, podríem fer alguna cosa amb ells, no? I se'm va ocórrer que podríem fer un disc. Llavors, això ho vaig passar, aquesta idea la vaig passar al meu grup, a D'Origen, que hi van estar d'acord, i el 2018 vam començar a gravar les primeres cançons, i a finals del 2018, concretament a finals de novembre del 2018, vam gravar la primera cançó amb el primer pacient. I la nostra idea era fer aquest disc, potser fer com unes entrevistes breus, a nivell molt casolà, amb el mòbil, en els pacients que expliquessin la seva història, que tinguessin el protagonisme dintre d'aquest projecte, i penjar-ho a les xarxes, a l'Instagram, amb la música de fons i uns links, perquè cadascú, si tenia interès a veure un reportatge més llarg, una part més llarga de la conversa o la música, doncs ho poguessin fer. I això ho volíem fer cada mes amb un pacient, i quan haguessin passat 10 mesos, doncs publicitar el disc, no? Sencer. Això va ser la idea inicial. Això començà el 2018. D'aquest projecte se'n va assabentar l'Hospital Universitari de Bellvitge, a través d'un dels subdirectors mèdics, en Javier Tàpia. Algú li va comentar, estan fent això? I vam tenir una conversa i jo li vaig explicar la idea, o sigui, era una idea, i li vaig ensenyar aquesta cançó que havíem gravat amb el primer pacient. I, bueno, en Javier és un visionari, perquè va dir, ostres, esto es una pasada, això hem de fer un projecte d'hospital. I es va acabar convertint en un projecte d'hospital que llavors ja ha anat agafant més dimensió, vam dir de fer un documental, i es va parlar amb en Paco Escribano, de Minoria Absoluta, que va estar d'acord en fer el documental. Lo del concert va venir després, perquè això és una cosa del final, no? Però inicialment era el disc i el documental. I així és com hem començat, mentre estàvem buscant subvenció pel documental, i ho teníem tot bastant avançat, va venir el Covid. I el Covid sí que ho va tallar de cop. Vam estar dos anys i mig parats. Nosaltres vam seguir gravant nosaltres i els pacients, la que ens deixaven desconfinar, aprofitàvem per gravar el que fos, no? De manera que quan va acabar el confinament del Covid, el disc està completament gravat, i havien gravat tots els pacients, i això ho vam fer.
Has dit tots els pacients, que són 9 pacients, perquè són 9 temes, més la Simfonia Coral Final.
Correcte.
On hi participen tots, però hi ha alguns d'aquests pacients que no podran ser en aquest concert.
No, això és la part, diguem, desagradable, negativa d'aquest projecte. Molts d'aquests pacients tenien tumors cerebrals malignes, i tenen, perquè encara n'hi ha que tenen tumors cerebrals malignes, i sabem que això no té un tractament definitiu. Sí que els hi allarguem la vida, els podem operar, poden quedar bé després de l'operació, poden seguir cantant o poden seguir tocant, poden seguir fent la seva vida absolutament normal, però la biologia del tumor és la biologia del tumor, i sabem que aquests tumors tornen a sortir i a vegades ho fan amb més agressivitat, i no tenim un tractament definitiu. Llavors, sabíem que això podia passar. Nosaltres aquest projecte estava pensat per sortir el 2020, si haguéssim fet un concert llavors, haguéssim participat tots, perquè estaven tots vius, però alguns d'aquests pacients no arribaran al concert. I això, bueno, ens vam dir, doncs això ho hem d'explicar. Ho hem d'explicar perquè és la realitat. La realitat dels pacients i la realitat de la nostra especialitat, la meitat dels tumors que operem són càncer cerebral i tenen aquesta evolució. I això ens obre una altra porta a poder explicar a la població que necessitem més investigació pel càncer cerebral i potser és una oportunitat per aconseguir fons per crear realment un sistema d'investigació sòlid, potent i perdurable.
Com t'ho fas a títol personal? Després d'haver tingut aquest vincle compartint música amb aquestes persones que ja no hi són.
Això ha estat molt dur. Ha estat molt dur, però m'ha ensenyat moltíssim, moltíssim. M'he emocionat molt amb les gravacions i m'he emocionat molt fent el seguiment i visquent la mort d'aquests pacients que me'ls vaig arribar a estimar com un amic, realment. Jo penso que m'ha ensenyat molt de la relació metge-pacient. He après moltes coses, que a vegades els metges anem a la nostra, no? Té un tumor, li traiem i ja està. I l'acte mèdic va molt més enllà d'això. Les persones necessiten un suport emocional, necessiten un suport pràcticament psicològic, i la persona que tenen de referent és el seu professional, és el seu metge, i és ell el que els hi ha de donar aquest suport. No necessiten un psicòleg extern o una altra persona que els hi faci aquest vincle. Aquest vincle el necessiten del seu professional. I això, bueno, que és una cosa que ja he anat aprenent amb els anys, no? Però la relació amb els pacients en aquest projecte m'ha acabat demostrant que la relació entre metge i pacient ha de ser molt més que una relació professional.
Corre, 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 que s'acaba el temps. Estem sentint Gènesis amb un dels seus temes. Digue'ns el motiu.
Home, mira, insisteixo, no? Sí. Un programa de música clàssica, doncs he portat aquesta introducció de piano, que podria ser una peça clàssica com qualsevol altra. És la introducció a una cançó de rock simfònic. Gènesis és una banda de rock simfònic tremenda, dels 70. Hi havia altres grups, Yes, Pink Floyd, Camel, grups que feien la fusió entre la idea, més que la música clàssica en si, la idea simfònica de la música clàssica, peces amb diferents parts, amb diferents ritmes, amb diferents i amb grans músics. O sigui, ja no és el pop o el rock tocat per persones que a vegades no han après directament de l'escola de música, sinó són grans músics fent gran música moderna.
Molta gent diu que la música que es fa avui no té res a veure, és molt pitjor que aquelles músiques dels anys 70, 80, 90.
Sí. És cert. Bueno, a veure, avui dia hi ha molta màgia dintre de l'estudi, no? Tenim gent que... Hi ha músics que realment, alguns són molt mediocres, i amb la màgia de l'estudi es poden aconseguir moltes coses. Després s'ha de veure el directe com el fan, com el resolen.
Andreu, com ho resoldrem, això, aquest final d'entrevista? Perquè ens queden els tres objectes i el llibre.
Això, bueno, no sé, per on comencem?
Quins has fet d'objectes?
Objectes, mira, el primer objecte és un microscopi, però és un microscopi quirúrgic, perquè nosaltres treballem amb ampliació d'imatge, tenim microscopis que poden arribar a ampliar fins a 400 augments, podem empalmar una artèria amb una altra, amb una microsutura, artèries que tenen un diàmetre d'un mil·límetre. I per això necessitem un material especial. Fonamental, el microscopi, en la neurocirurgia. És el canvi que va revolucionar l'especialitat.
Segon objecte.
El segon objecte és una guitarra elèctrica. Jo no toco la guitarra elèctrica, toco el piano. El meu instrument és el piano. Però amb el piano a vegades em lio, perquè com que bueno, el toco millor, més fàcil ficar-me en harmonies que llavors són massa complicades. I quan vull fer una cançó fàcil, allò dius, vull fer una cançó perquè la gent l'escolti i digui, ah, ostres, això és fàcil, entra fàcil, és fresc, agafo la guitarra i composo amb la guitarra.
O
amb el baix, però normalment amb la guitarra.
I el tercer?
I el tercer són uns cascos, com en podem dir, dels cascos
auriculars.
Auriculars. Aquests de butxaca, que es cargolen a l'orella, que ho faig servir moltíssim perquè se sent la música, vamos, millor que en un equip de música. I això ho pots portar tot arreu. I, bueno, jo escolto música tant de la que composo jo com de la que han fet els altres.
Quan estàs intervenint, també?
No. Bueno, quan estic intervenint, tenim música de fons. Jo tinc música de fons quan estem fent una part relaxada de la cirurgia. Tot el que és molt mecànic, molt repetitiu, molt... Però quan estem a la part important de la cirurgia, faig parar la música.
Uh-huh.
El que no, perquè se'm va l'orella la música,
sí, sí,
i necessito concentració.
Sí, sí.
Parem la música.
Sí. I el llibre?
El llibre... A veure, he triat el llibre El metge. Potser és massa clàssic, massa fàcil, no? Però és un llibre que em va agradar molt. Fa anys que el vaig llegir, El metge, eh? I podria haver triat molts més, perquè en tenia molts més al cap, però és un llibre que... és la màgia d'aprendre la medicina, centrat a l'edat mitjana, quan no hi havia pràcticament res. O sigui, avui dia tenim molta tecnologia darrere, allà no hi havia absolutament res. I és la història d'aquest noi que vol aprendre medicina, que està a Anglaterra, que allà no saben res de res, no pot aprendre res, són curanderos, i fa un viatge per anar-se'n a Síria a aprendre medicina dels que llavors sabien medicina, no? És com si ara jo dic, me'n vaig a la clínica Mayo, no? Doncs ell se'n va anar, però tu agafes un avió i vas, i ell va haver de fer el viatge amb cavall, amb camell, amb carreta, a peu, li van passar 2.000 coses només amb el viatge. El canvi de cultura és un llibre fantàstic.
Escolta, en aquesta presentació que es farà demà, hi haurà diferents artistes, a banda de Ramon Mirabet, n'hi haurà d'altres. Volíeu que, d'alguna manera, persones importants, reconegudes, fessin de padrins d'aquests pacients.
Sí, sí, se'ns va ocórrer aquesta idea de padrinar una cançó, no un apadrinament econòmic, sinó un apadrinament, de donar suport al projecte, i vam pensar que això li donaria més visibilitat i més credibilitat, perquè quan t'avala una persona que ja està avalada per la comunitat, doncs tot és més fàcil. I per això vam demanar a una sèrie de músics VIP que apadrinessin el projecte. Uh-huh. Hi ha el Ramon, hi ha l'Antoni Orozco, hi ha el Manu Guix, el Gerard Quintana, la Juliet Nederman, els Estopa...
Uh-huh. Dades així concretes, on es pot aconseguir el CD?
Perquè ja ens ho demanen, eh?
Sí, ens ho estan demanant.
Mira, el CD físic no l'hem fet, no vendrem CD físic, perquè avui dia tothom tira de plataformes musicals, llavors de moment està posat a les plataformes, des d'ahir, ahir es va posar a totes les plataformes musicals, al Spotify, a l'iTunes i 50 que n'hi ha, que jo no sabia ni que existien, llavors el podeu trobar allà, fàcilment. I
a més també, hora i lloc.
Hora i lloc?
Sí, de l'actuació.
Ah, de l'actuació. A veure, això serà demà a les 8 del vespre al Teatre Joventut de l'Hospitalet, de Llobregat. Sí.
Que a banda de tots aquests artistes convidats, també hi haurà l'Orquestra del Col·legi de Metges de Barcelona, el Cor Gregal dels Lluïsos de Gràcia i la Coral del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Que vagi molt bé aquesta sinfonia dels herois, perquè realment ho són. Tu també ets un heroi, perquè operar-los, més de 1.000 operacions, em sembla que has fet,
sí,
de tumors,
sí,
cerebrals,
més,
24
més.
Anys d'experiència i moltes d'aquestes operacions amb els pacients desperts.
Correcte, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
I que en siguin moltes més.
Moltes gràcies.
Que en siguin moltes més.
Gràcies, bon dia, bona feina.
Avui hem tingut un metge al quadrat, neurocirurgià, i metge de l'ànima com a músic. Moltíssimes gràcies a l'Andreu Gavarrós i Canals.
I gràcies també a vosaltres per ser-hi un dia més. Avui, 36è aniversari de Catalunya Música, i que per molts anys més puguem compartir-los amb tots vosaltres. Demà hi tornarem. Pau Blasi, el control tècnic, Alba Quinquillà, a la producció, i davant dels micros, Joan Vives i Esther Pinar, que acabeu de passar un bon dia. I fins demà.
Adéu-siau.
Adéu.